Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Mal comptats i les 6 de la tarda. Deixem-me saludar ara mateix el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I felicitats.
Gràcies. Per què?
Home, t'ha passat una cosa important. Aquest cap de setmana has rebut l'anxova d'or a la festa de l'anxova de l'Escala.
Sí, sí, exacte. Un honor poder haver anat a l'Escala i compartir amb ells, tot i que va ser una festa retallada pel virus, perquè no va poder haver-hi la degustació d'anxoves, la degustació popular d'anxoves amb la gent d'allà, però malgrat que va ser una festa retallada, va ser una festa entranyable.
Què implica l'anxova d'or? Ets com un ambaixador de l'anxova arreu del món? O ja que tens aquest guardó, què et fan fer?
No em van dir que tenia cap obligació. No haig de fer d'ambaixador de les anxoves, tot i que, diguem, sóc un gran fan de l'Escala i, de fet, jo estiuejo allà i sense, amb anxova o sense anxova, sóc un gran defensor de l'Escala i de viure a l'Escala. És un dels indrets més macos de Catalunya i del món.
Veus, no has de fer d'ambaixador, però ja ho estàs fent, de l'anxova i l'Escala. Vull dir que jo crec que el premi està ben donat. Escolta, em vas dir una cosa durant el discurs que ens ha cridat l'atenció. No sé si era amb ironia o no era ironia, després d'acceptar aquest premi. Vas dir, si hem arribat a la Lluna, és gràcies a l'anxova.
Doncs no era ironia. No era ironia. Era... A veure, deixa'm explicar el que vaig explicar,
sí.
Que és... A veure, fa 200.000 anys els humans, fa 200.000 anys és quan va sortir l'Homo sapiens, quan van aparèixer els primers sapiens, allà a les esplanades, a la sabana africana, al Serengeti, i en aquella època els humans competien amb els lleons i amb altres feres pel menjar, no? Per caçar cebes, zebres i el que fos, no? Avui, 200.000 anys després, els lleons i les feres segueixen fent el mateix que feien fa 200.000 anys, segueixen al mateix lloc, mentre que nosaltres hem enviat homes a la Lluna i fins i tot hem enviat aparells com el Voyager 1 a les fronteres del sistema solar. I la pregunta és com ho hem fet, no? Com s'ha produït aquesta divergència entre els animals del Serengeti i nosaltres, que també érem animals del Serengeti, i la raó és que nosaltres hem sigut capaços d'acumular idees, de tenir idees, d'implementar-les, d'innovar. Però llavors pensem, i com és que nosaltres hem sigut capaços de tenir totes aquestes idees, o com pot ser que siguem capaços de tenir idees? Doncs si tu penses, per tenir idees cal fer una revolució alimentària. Els caçadors, recol·lectors, fins i tot els sapiens de fa 200.000 anys, no podien dedicar-se a pensar, a filosofar o a produir estris que no fossin relacionats amb l'alimentació. O sigui, havien d'estar tots ells tot el dia pensant en caçar i recol·lectar i alimentar-se. Tota la seva vida, com passa amb els altres animals avui dia, els lleons, l'única cosa que fan durant el dia és buscar menjar i menjar. Doncs nosaltres això ho vam canviar. I com ho vam canviar? Una de les coses que vam fer és que fa 10.000 anys, fixa't, dels 200.000 anys d'història dels sapiens, 190.000 vam estar, doncs, com els lleons. Però els darrers 10.000 anys les coses han canviat. Ens vam inventar l'agricultura i la ramaderia, la domesticació de plantes i animals. I això va permetre que l'augmentar, el produir animals en lloc de buscar-los o caçar-los, el produir els nostres propis aliments, va permetre que una gran quantitat d'humans ens dediquéssim a fer coses que no eren buscar aliments. Alguns eren sacerdots, uns altres eren jutges...
Sí, vam diversificar, sí, sí.
Exacte, militars, artistes, i de totes les feines que no són directament l'alimentació, i alguns d'ells es van dedicar a pensar i van començar a aparèixer filòsofs, científics, innovadors, etc, etc, i a poc, doncs, ens vam començar a inventar l'escriptura, després de segles la impremta, després de segles doncs vam el motor de combustió interna, fins que vam arribar i enviar coets a la Lluna, no? Però el que la gent no se n'adona és que quan parlem de l'agricultura i la ramaderia, sovint pensem en les, innovacions que permeten això. Pensem en la invenció de l'arada, l'aixada, del regadiu, del guaret, de la rotació de conreus que permet fixar el nitrogen a la terra, pensem en la incorporació de cavalls i de bous, etcètera, etcètera. Però sovint oblidem que l'agricultura, a diferència de la caça i de la recol·lecció de, fruits, és molt estacional. És a dir, arriba la collita un cop a l'any.
Sí, sí.
I aleshores es van haver d'inventar una manera de conservar els aliments, no? si la collita o la matança del porc doncs, passa un determinat dia, doncs hem de conservar els aliments durant tot l'any fins que arribi la propera collita. I això era un problema gravíssim en aquella època, perquè recordeu, en aquella època no hi havia neveres i no es podia conservar a través del fred, que és el que fem ara. I aleshores és quan els agricultors, diguem que anaven penjats, que no sabien, doncs van mirar cap al mar i van veure que els pescadors tenien una tecnologia que era la tecnologia de la sal, de la salaó. És a dir, de conservar els aliments a través de la sal, que és el que fem amb les anxoves. La sal aconsegueix eliminar els bacteris que generen el deteriorament dels aliments. Això els pescadors ja feia segles, feia mil·lennis que ho sabien. Això és una tècnica molt anterior a l'agricultura. Llavors ja feien anxoves i feien bacallà i feien aquestes coses. Després és veritat que es van inventar el fumat, la conservació a través del fum, a través del secat com el pernil, a través del vinagre com els seitons o a través del sucre com la melmelada, però la primera va ser la salaó. Sense la salaó no haguessin tingut agricultura, perquè els agricultors haguessin hagut de tornar a caçar perquè no tenien més remei, perquè s'haguessin mort de gana. I per tant, sense agricultura no haguessin tingut pensadors, sense pensadors no hagués hagut innovadors, i sense innovadors no haguéssim anat a la Lluna. I és per això que vaig dir, diguem, vaig fer aquest lligam, dir, escolta'm, gràcies a què tenim anxoves, gràcies a les anxoves de l'escala, els humans no només ja no som el Serengeti caçant zebres i competint amb els lleons, sinó que hem aconseguit enviar un home a la Lluna.
Ves a saber si algun futur home a la Lluna s'endurà unes quantes anxoves també de l'escala, no sé quin menú tenen, però també estaria bé. Anem d'un altre tema, també salat, que és el mercat de fitxatges i els comptes del Barça. El mercat s'ha tancat aquesta passada mitjanit sense que el Barça hagi fitxat cap jugador reclamat per Koeman i regalant Rafinha Alcántara al PSG. Una operació sorprenent, tenint en compte que el club ha admès aquesta setmana un deute de quasi 500 milions d'euros. Suposo que s'hauran d'ajustar moltes coses a Can Barça, professor.
A veure, anem per parts aquí. Primera, jo diguem, no puc opinar diguem, més enllà dels números que ha fet públics al Barça, jo no tinc informació privilegiada, per tant tot el que diré serà basant-me en els números que ha donat el club, siguin certs o siguin imaginaris, però diguem, amb els números que ens dona el Barça té el deute més gran de la història, incloent el gran deute del Gaspar. El deute net, és a dir, si restes el que el Barça deu 820 milions d'euros, no 500, 820 milions d'euros, segons els comptes del propi Barça. El que passa és que en el Barça també li deuen als altres clubs. Saps que molt sovint els jugadors els compren i els venen amb el mètode tradicional dels colmados, del ja ho trobarem. Doncs quan tu et compren un jugador, doncs et diuen, escolta, ja ho trobarem, ja et donarem els calés en els propers 5 anys o dividim els pagaments en 5 anys, i això al Barça doncs, li deuen uns 332 milions, de manera que el deute net, la diferència entre el que tu deus i el que t'ho deuen és de 488, que és els 500 milions que tu deies. Això és important distingir, perquè el deute brut és el que tu deus. És a dir, si el Liverpool et deu calés a tu i no t'ho paga, tu segueixes devent 820. Que això molt sovint la gent calcula el deute net, però s'oblida de que si els que t'han de pagar no et paguen o no et paguen a temps, tu al banc et vindrà a cobrar igual. 820. Per tant, tu deus 820 milions d'euros i amb net uns 500. I això representa un augment del 125% respecte de l'any passat. O sigui, l'any passat es devien 217, ara 488. El deute s'ha més que doblat. Però el que és més preocupant, jo crec, des del punt de vista de sostenibilitat del Barça, és que, segons els propis números, si no hi hagués hagut Covid, el deute no hagués pujat tant, el deute hagués sigut 97 milions menys. És a dir, 97 dels milions de deute addicionals, 97 venen per culpa del Covid. Per això, fixeu-vos el que vol dir. Vol dir que sense Covid el deute del Barça hagués augmentat en 174 milions. És a dir, sense Covid el Barça en un any s'hagués endeutat 174 milions, un augment del 80%. És a dir, que el Covid pot ser una excusa que amagui la mala gestió, però no ens hem d'oblidar que sense Covid el deute hagués estat igualment extravagant, hagués estat de gairebé 400 milions d'euros. I per fer-vos una idea, recordeu que fa, quan va començar aquesta junta, que van criticar la junta anterior, sí, i que els comptes estaven tan malament, no tenien calés ni per pagar la tinta i que havien d'imprimir en blanc i negre perquè no podien pagar les tintes de colors, recordeu?
Sí.
Aleshores, el deute d'aquell moment eren de 326 milions. És a dir, que diguem, el deute s'ha disparat d'una manera extravagant que fa que, diguem, en aquests moments sigui totalment inviable fer allò que vam votar tots en un referèndum, que era reformar l'estadi. La reforma de l'estadi requeria que s'eliminés el deute, recordeu? Abans de començar les obres s'ha d'haver eliminat el deute. Doncs bé, el deute no només no s'ha eliminat, sinó que s'ha més que doblat des del moment aquell del referèndum.
Una empresa, es digui Barça o es digui Serra Enterprises, que degui 820 milions, està en fallida?
No. Depèn de la capacitat de pagar. I, diguem, el Barça té una capacitat d'ingressar calés. En època de crisi de coronavirus està al voltant dels 900 milions. Sense coronavirus, diuen, hagués superat els 1.000 milions. Per tant, es pot fer, però el que sí que t'imposa és una gran restricció de gastar. No pots gastar com vols, sinó que has de gastar una part important a pagar interessos i a retornar els calés. Per tant, és una gran... No et fa fer fallida, però sí que t'imposa unes grans restriccions a l'hora de gastar.
Com es remunta un deute de 820 milions d'euros?
Doncs, dues maneres. Una és, ingressar més, i la segona és gastar menys en altres partides. El Barça i les grans empreses futbolístiques tenen quatre grans fonts d'ingressos. Una és l'estadi. El Barça aquest any ha ingressat 162 milions, més o menys el 18% dels diners venen de l'estadi. Això vol dir entrades, carnets de soci, museus, festes, Diguem, per aquests, els socis que teniu per aquí, que sovint criden de que
sí.
Com es diu?
El gat negre,
exacte. El gat negre, que diuen, aquí pago jo. Bueno, els socis, avui dia, això era veritat a l'època del Núñez, avui dia els socis gairebé no paguen res comparat amb els ingressos totals. Oh. És a dir, la part dels ingressos totals que ve dels socis és mínima, està molt per sota del 10%. Les entrades, els carrers de socis, el museu, les festes que fan que lloguen l'estadi per fer festes i tal i qual, tot sumat són el 18% dels ingressos totals. Per tant, és una part petiteta i cada vegada més petita, perquè les altres tres van creixent. Quines són les altres tres? Doncs la més important, o les dues més importants, són els drets de televisió, que són més o menys una tercera part, 250 milions, i el màrqueting. El màrqueting és la samarreta, els sponsors, la venda de productes de les botigues del Barça i tal i qual. És la partida més grossa, amb una altra tercera part, 35%, gairebé 300 milions. I l'última part són la venda de jugadors.
Aquí, anem a la venda de jugadors que ara pràcticament es regalen.
Bé, la venda de jugadors ha sigut petita, diguem, bueno, petita, 148 milions, no està mal, però sí que és, diguem, el Barça no és un club venedor. Hi ha equips que s'especialitzen, doncs, en intentar buscar jugadors joves i comprar-los per preus molt petitets, desenvolupar-los i vendre'ls per quantitats extraordinàries. Això no és el que fa el Barça. El Barça normalment intenta comprar jugadors que rendeixin pel primer equip, no sempre ho aconsegueix, a vegades compra jugadors que no rendeixen gens, també el Barça aquests últims anys s'ha destacat per comprar molts jugadors barats que no han anat enlloc. El Barça B, fixeu-vos que s'ha caracteritzat per una gran quantitat de fitxatges, no de jugadors que han pujat de la pedrera, com passava abans, no? que els jugadors de petitets pujaven, estaven al Barça B. Aquest any, aquests darrers anys el Barça B s'ha plegat de jugadors estrangers que no només no han aconseguit pujar al primer equip, sinó que ni tan sols han aconseguit fer pujar el Barça B a la segona divisió. I per tant, diguem, aquest negoci de comprar jugadors barats i vendre'ls cars, el Barça no ho fa massa bé.
En l'apartat de despeses, el Barça dedica entre el 65 i el 70% del seu pressupost a la massa salarial. Ho dic lligat amb això que deia el senyor Marcelí de vendre jugadors i tot plegat.
És el moment de vendre Messi.
Bueno, no sé si aquests moviments explicarien per què aquest 65 i 70% de massa salarial és massa, Xavier.
A veure, no és veritat, no és 65-70, segons els comptes que va publicar ahir, la massa salarial esportiva és de 632 milions sobre uns ingressos de 855, és a dir, és el 74%, no entre 65 i 70, molt més de 70, 74%. A veure, els experts en economia esportiva recomanen que aquest número, la fracció entre els salaris esportius i els ingressos estigui per sota del 60%. Per fer-vos una idea, tornant al Barça del Porta de l'any 2010, aquell que va deixar l'economia en ruïnes i que no tenia ni per tinta, recordeu, i la crítica era que es pagava massa als jugadors, etc, doncs llavors era el 57%, 57%, ara és 74%. És a dir, una part importantíssima dels ingressos se'n van a pagar els salaris, i això ens torna en el tema anterior. Clar, si tu tens compromès una enorme proporció dels teus ingressos a pagar salaris, doncs el que et queda per fer altres coses és molt petit. I en particular el que et queda per pagar els deutes és molt petit. I això el que normalment obliga és a vendre jugadors.
Què és el que està passant ara?
Què és el que ha passat ara? Han hagut de regalar jugadors bàsicament per estalviar-se el salari. Perquè si tu aquests jugadors que potser no haguessin jugat molt però els haguessis hagut de pagar tu el salari, doncs haguessin pujat aquest número fatídic del 74% dels ingressos, i això et posa en una situació molt compromesa des del punt de vista financer, perquè et dic no tens marge de maniobra. Val a dir que això de la regla del 60% és una regla que s'aplica en els clubs de futbol, no a les empreses en general. Abans em parlaves del Serra Enterprises en general. El Serra Enterprises en general, el número pot ser molt, molt més petit o molt més gran, o en general serà molt més petit, perquè la major part d'empreses, el que fan és produir coses, i per produir coses tenen treballadors, però sobretot tenen instal·lacions, tenen maquinària. El futbol, fixa-t'hi que no hi ha maquinària, la màquina són els jugadors.
Les cames.
Són els salaris, exacte. I per tant, el que una altra empresa seria, aniria a pagar màquines o llogar instal·lacions per poder fer funcionar les màquines, en el futbol bàsicament tot va a salaris. L'única gran... Hi ha despeses d'estadi, és veritat, i coses, altres coses, però bàsicament la producció de futbol la fan uns sers humans amb unes cames, i per tant el salari és la principal contribució a la producció d'aquest sector.
Llavors potser vols dir que el cas Messi va una mica per aquí, per treure's damunt massa salarial?
No, al contrari, el Messi volia marxar, i si en aquest cas el Bartomeu, el president Bartomeu, fent que el Messi es quedés, obligant el Messi a quedar-se, ha empitjorat l'economia del club. diguem, si hi hagués...
Sí, per això t'ho deia, si hagués marxat, doncs tens menys massa salarial.
Sí, sí, sí. En aquest cas, aquella gent que acusa Bartomeu de dir és que el que vol ara és arreglar els números per marxar sense deute, no és el que ha fet. El que ha fet és precisament el contrari. Obligant el Messi a quedar-se, ha quedat obligat, diguem, a empitjorar els seus números, els números de l'any que ve. Els d'aquest any ja segurament ja estaven tancats amb el salari del Messi, no segurament, ja estaven tancats amb el salari del Messi incorporat, però els números de l'any que ve seran molt diferents si comptes un salari extravagant, que no sé quan cobra el Messi, però segur que en brut supera més dels 100 milions, per tant, dels 632 milions de salaris que deia abans, segur que més de 100 van a parar al Messi. I si tu fas fora el Messi en lloc de 632, això automàticament et passarà a 532 i, per tant, automàticament ja passes a estar per sota del límit recomanat i t'arregla els números. I aquí el Bartomeu el que va fer va ser, doncs, no prioritzar l'economia, sinó prioritzar el futbol, o potser el seu cap, potser el que no volia és sortir al carrer i que el matessin amb ell si deixava escapar el Messi. No sé quin ha sigut el seu raonament, però en qualsevol cas... No,
sí, econòmicament no està justificat.
Econòmicament no, hauria estat molt millor pel Barça deixar escapar Messi. Econòmicament, el tancament d'aquest any. El que sí que passa és que de cara al futur, si tu deixes escapar Messi... diguem, ara tu ja tens els contractes de sponsorship i tot això i de tele ho tens signat, però clar, el Barça sense Messi ven menys. Segur que en els propers anys, o sigui, aquest any el Barça hagués tingut millors números i el Bartomeu hagués quedat molt bé, però de cara al futur, clar, els contractes de televisió segur que baixen, perquè la gent arreu del món vol veure el Messi. Els contractes de sponsorship de la samarreta i tot això, segur que sense el Messi te'n donaran menys. I per tant, vendre el Messi hagués sigut arreglar els números aquest any i empitjorar els del futur, i per tant, un Bartomeu egoista no hagués hagut deixar hagués deixat marxar el Messi. En aquest cas, diguem, ha sortit ell mateix, el president, el Bartomeu, ha sortit perjudicat en els seus propis números per no deixar marxar el Messi. Segurament ho ha fet perquè volia poder sortir al carrer sense que l'assassinessin, no? Perquè si hagués deixat marxar el Messi, segurament la seva vida privada no hagués estat massa fàcil en el futur, però en qualsevol cas, de cara a l'economia a l'economia que ell acabarà presentant, si no dimiteix un dia d'aquests, doncs sortirà, diguem, no l'hagués hagut de deixar marxar.
Xavier, et van donar anxoves, no? Uns quants pots, com a mínim.
Sí, no? Bueno, sempre que vaig a l'Escala en compro, perquè no només l'anxova, sinó olives amb anxoves de veritat, no,
sí,
no amb pasta d'anxova. No amb ara, la pasta que posa ara,
per favor.
Allò que ven al supermercat normalment és una pasteta que no... Si poses anxoves de veritat és diferent, i les olives amb anxoves de veritat són totalment diferents. És, realment tenen un gust diferent de les anxoves, de les olives amb pasta que prenem en els bars de per aquí a Barcelona.
M'ha agradat molt això de l'anxova a la lluna. Aquest exemple és fantàstic. Xavier Sala Martín, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Són les 6 i 4 minuts.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.